Ràdio Estel, Vademécum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Aquesta setmana tenim més motius per assenyalar amb més força les cigarretes com a mortíferes. El tabaquisme augmenta un 30% el risc de morir per càncer de mama i un 43% el de morir per càncer de pròstata, segons un estudi de la Societat Americana del Càncer, que ha analitzat dades de gairebé 1 milió de persones al llarg d'11 anys. L'estudi amplia la llista de malalties potencialment mortals causades pel tabac i demostra que fumar és encara pitjor del que pensàvem. El nou estudi confirma que la mortalitat és més alta en persones fumadores, la qual cosa no és una novetat. Concretament, les persones que fumen moren, de mitjana, 10 anys abans que les que no fumen. A la investigació, en la que han participat científics de l'Escola de Medicina de Harvard i del Centre de Càncer Fred Hutchinson de Seattle, es confirma que el tabac pot causar més de 10 tipus diferents de càncer. Els més notables són el de pulmó i el de laringe. Però destaquen també altres càncers de gran impacte en la salut pública, com el colorectal, que és el més comú a Catalunya i que és un 40% més probable entre fumadors que entre no fumadors. Pel que fa a altres malalties, a part del càncer, l'estudi confirma que el tabac multiplica el risc de morir d'alguna infecció, el de morir d'infart, de malaltia pulmonar obstructiva crònica, i que augmenta el risc de morir d'ictus en un 90% i de diabetis en un 60%. Necessiten més motius per deixar de fumar? Mentre s'ho rumien, la ciència segueix descobrint els efectes nocius. Bona tarda, són les 6 i 16 minuts i estem en directe a Ràdio Estel. Avui, dijous gras i inici de Carnestoltes, per parlar-los de salut i qualitat de vida. I anem a fer ara un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, de la relació directa entre suïcidis i atur i comentarem els avenços biomèdics més destacats en oncologia. S'acosta Sant Valentí, el Dia dels Enamorats, una festivitat que fa anys no celebràvem, però que, degut a la internacionalització i al màrqueting, potser ara sí hem de reconèixer que, si més no, a casa nostra la tenim present. Els carrers més comercials de Barcelona s'omplen d'acords, sobretot els aparadors de pastisseries i floristeries. Aprofitarem per parlar de l'amor, de com beneficia la nostra salut o, de vegades, la perjudica, i de les relacions de parella avui en dia. I ho farem amb la psicòloga Carme Sánchez, codirectora de l'Institut de Sexologia de Barcelona. I per últim, seguint amb la temàtica romàntica, a la secció Llibres que curen, l'editora Míriam Malagrida ens presenta les millors històries d'amor novel·lades, llibres per adolescents que descobreixen l'amor, per gent gran que encara té esperança o per escèptics que no confien massa en l'amor. Al final del programa podrem fer una llista de la millor literatura romàntica del moment. Benvinguts al Vademécum.
InfoSalut. Al Vademécum ens posem al dia.
I comencem, efectivament, posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem, com sempre, amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Eva.
Uma Thurman ha estat notícia aquesta setmana i portada a diversos diaris d'arreu del món per la seva nova imatge facial. És impactant el canvi radical de la mítica actriu, musa de Tarantino i protagonista de pel·lícules com Kill Bill o Pulp Fiction. Els especialistes en cirurgia plàstica reconeixen que no hi ha dubte que li han practicat un lifting facial, que, sens dubte, li ha restat naturalitat. També li han practicat una blefaroplàstia, que és una operació que elimina l'excés de greix i pell del voltant dels ulls, i una acantoplèxia, una tècnica que dona una forma més aixinada als ulls. És evident la simetria de la cara d'Uma Thurman, però els metges diuen que pot ser deguda a la inflamació, ja que la intervenció és molt recent. Esperem que sigui així i que l'actriu torni a ser la que era. Mentrestant, a les xarxes socials, els fans de l'actriu es mostren decebuts i s'ha reobert a tots els mitjans de comunicació el debat sobre la maníaca obsessió de rejuvenir que tenen les actrius i, sobretot, l'abús de l'estètica.
Parlem també d'un interessant avenç miomèdic. Proven amb èxit en ratolins una molècula per tractar l'Alzheimer que aconsegueix inhibir les enzimes implicades en els processos bioquímics i neurodegeneratius. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Barcelona i del Centre Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, han presentat el seu nou avenç mèdic a diferents laboratoris farmacèutics i la molècula ja està patentada als Estats Units pel seu efecte neuroprotector com un model experimental de la malaltia d'Alzheimer.
I la migdiada té beneficis per la salut, això ja es podia intuir. Però cada vegada més estudis recolzen aquesta teoria. Una investigació americana assegura que una migdiada curta, de 30 minuts aproximadament, alivia l'estrès i enforteix el sistema immunològic. Concretament, pot contrarrestar els efectes nocius de dormir poc i malament per la nit. La falta de son ja es considera, per l'Organització Mundial de la Salut, un problema de salut pública, i es calcula que 3 de cada 10 adults dorm un promig de 6 hores per la nit. I això comporta el risc de desenvolupar malalties com l'obesitat, la diabetis, l'hipertensió o la depressió. Una migdiada breu pot revertir aquests efectes de dormir poc a la nit i els estudis es recolzen científicament en anàlisis de sang i d'orina. El nostre cos, doncs, agraeix el descans després de dinar. Inclús la NASA ha reconegut aquesta setmana com, amb una migdiada, es pot reduir el risc cardiovascular i com millora la concentració.
Han trobat el gen que afavoreix la resistència del càncer de pròstata. La seva detecció farà que aquelles cèl·lules que abans eren resistents finalment siguin sensibles a la quimioteràpia. L'equip de metges, format en la majoria dels casos per espanyols, ha identificat aquest gen mestre, així es diu, que controla altres gens i que és el culpable d'aquesta resistència a la quimio en el càncer de pròstata. L'oncòleg Josep Domingo Domènech destaca que ara sí podran atacar la malaltia i que aquesta fita obre portes a un nou tractament que es provarà en pacients en els propers 2 anys i s'introduirà en alguns hospitals espanyols. És una bona notícia per a la lluita contra la malaltia, que esdevé el tipus de tumor més freqüent en homes.
El 75% de dones sexualment actives s'infecta pel virus del papiloma, principal responsable del càncer d'úter, tot i que el 90% d'aquestes dones afectades elimina el virus al cap d'un any. Aquestes són algunes de les conclusions que han donat els especialistes en la 15a Trobada Nacional de Salut i Medicina de la Dona. També han sortit a la llum informes que mostren el poc rigor mèdic de les espanyoles, ja que només el 54% de dones de 15 a 24 anys ha visitat alguna vegada el ginecòleg. Els especialistes han insistit en la necessitat de fer-se revisions anuals i citologies. D'altra banda, el doctor Daniel Andia, cap de ginecologia de l'Hospital Universitari de Basurto, de Bilbao, insisteix en que el 100% de casos de càncer de coll d'úter són causats pel virus del papiloma, un tumor que es podria erradicar en els pròxims 30 anys gràcies a la vacunació sistemàtica de les nenes, que el doctor considera la millor prevenció primària. Recordem que el papiloma és un virus altament contagiós més que el de la sida i és de fàcil transmissió per contacte genital. A Espanya, la sanitat pública financia la vacunació de les nenes de 12 anys i cal dir que, per sort, a Catalunya, la taxa de vacunació és alta i ronda el 90%.
Desenes de persones s'han concentrat aquesta setmana a les portes de l'Hospital Clínic de Barcelona per denunciar els intents de privatització de la sanitat pública catalana, segons la protesta d'aquestes persones. Amb cartells enganxats a la façana del centre sanitari, les plataformes ciutadanes i els veïns de la zona s'han plantat a l'entrada per convèncer la gent que anava entrant al centre que no acceptin ser derivats a centres privats des d'hospitals públics. La plataforma Tancada Clínic, així es diu, reivindica que estan enganyant els pacients. Diuen que no hi ha llits i per això envien gent a altres centres. Aquesta és la denúncia que fan. Però asseguren que no és veritat perquè de llits n'hi ha i que el que passa és que estan tancades aquestes unitats.
La plantilla de l'Institut Català de la Salut, l'ICS, s'ha reduït en quasi un 14% en els últims 4 anys. Les xifres inclouen el personal fixe, interins, eventuals i de substitució. Els empleats denuncien que la companyia pública, que és responsable de 8 hospitals i 288 centres d'atenció primària, ha reduït al mínim la cobertura de baixes i, en el cas dels CAPs, pràcticament ja no existeix. Denuncien que només es cobreixen les baixes imprescindibles i que els interins se'ls denega els permisos. Les conseqüències les paga el ciutadà. Llistes d'espera més llargues i sobrecàrrega del personal sanitari. A més, des de Sanitat, UGT i Comissions Obreres asseguren que, si es contracta algú, es fa de manera precària i amb contractes de 25 hores en lloc de jornada completa.
I anem a un tema preocupant de salut pública, i és que un estudi marca i constata que hi ha una relació directa entre l'atur i el nombre de suïcidis. La revista científica The Lancet ha publicat una investigació que ha analitzat dades de 63 països de tot el món i les seves conclusions són clares, que una de cada 5 persones que es treuen la vida ho fan per causes relacionades amb l'atur. Els investigadors destaquen que factors com ara l'estrès, les retallades i la precarietat laboral també hi influeixen. Aquest treball es basa en un model matemàtic i s'ha de tenir en compte que la conducta suïcida és molt complexa. Calen més estudis, però el que està clar és que la crisi econòmica afecta el benestar de moltes famílies i incrementa els trastorns mentals. Els psiquiatres espanyols exigeixen més recursos i protecció sanitària per fer front a la situació. I és que a Espanya se suïciden de mitjana 10 persones cada dia.
I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos al Vademecum. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
I avui ens toca parlar d'amor. Estan els aparadors de botigues i pastisseries plens d'acords. I tot i que Sant Valentí no és una festa tradicional a casa nostra, no podem obviar ja avui dia la seva presència i existència social. A més, per què no celebrar l'amor? Està científicament demostrat que l'amor millora el nostre estat de salut, potencia el nostre sistema de defenses, ja que estar enamorat augmenta la alliberació d'endorfines, baixa el nostre nivell d'estrès, degut a que redueix els nivells de cortisol, i baixa també la tensió arterial. Disminueix el risc de malalties cardiovasculars gràcies a que sentir amor dispara la producció de dopamina i oxitocina. Ens rejuveneix, ja que augmenta els nivells d'estrògens del nostre cos i millora, per tant, la nostra pell. I, a més, ens dona vitalitat per l'alliberació de melatonina. Amb tot, millora la nostra autoestima i salut mental. Tot sembla fantàstic, però l'amor a vegades acaba en ruptura. Eufòria, ansietat, ira, gelosia... Com afecta l'amor i la relació de parella a les nostres vides i, per tant, a la nostra salut? Tenim amb nosaltres per parlar d'aquest tema i resoldre dubtes a la psicòloga Carme Sánchez, codirectora de l'Institut de Sexologia de Barcelona. Bona tarda, Carme.
Hola, bona tarda.
Carme, primer de tot, amb l'arribada de dates assenyalades com és Sant Valentí, o Sant Jordi, en aquest cas Sant Valentí, noteu més aldarull a les consultes?
No, a les consultes no, que sí que és veritat doncs, que de diferents mitjans i moltes persones, moltes vegades, però fins i tot també pacients que ja tenim, doncs sí que ens demanen, no?, per aquests dies, si cal fer alguna cosa especial, si hem de, doncs això, no?, doncs si veritablement cal. Doncs celebrar aquests dies com Sant Jordi i com Sant Valentí.
I suposo que és molt personal i cada parella és un món, però penses que s'ha de celebrar una data així? És una oportunitat per millorar la relació de parella?
A veure, podríem dir que si només és l'únic dia que li prestes una mica d'atenció a la teva parella, malament, d'acord? Vull dir que malament. Per tant, ara, tampoc val aquella excusa que hi ha moltes persones que posen, no, és que és una cosa molt comercial i que, per tant, doncs, a mi no, jo li demostro que la resta dels dies, si és cert que la resta del dia, dels dies els hi demostres, cap problema. D'acord? Mm-hmm. Però ni una excusa és bona ni tampoc l'altra, saps? Vull dir, la idea també és que les relacions de parella i l'amor, podríem dir, amb la parella, doncs s'ha de demostrar cada dia. Perquè, a veure, sembla una comparació molt tonta, però és com qui es compra la planta més bonica de, doncs, no sé, doncs a la botiga, no? Vas a comprar la planta d'un jardí d'aquests, no? Tipus jardiland. I si no la cuides, doncs, si no tens cura d'ella, doncs, evidentment, aquella planta, per molt bonica que sigui, per molt fantàstica que ens quedi allà a la cantonada de la nostra casa, doncs, se'ns acabarà pensint. Doncs, això passa també amb les relacions de parella. I, clar, això no depèn d'un dia només a l'any, eh? És tots els dies de l'any, tots i tots i tots, eh? Vull dir, matí, tarda i vespre.
Així hauria de ser.
Clar.
I com a psicòloga especialista, què creus que esperen en general, les dones de la seva parella en dates com aquestes?
A veure, potser sí que a vegades algun petit detall o alguna cosa, però tampoc ha de ser una cosa material, eh? Tant homes com dones, eh? Perquè això també és una qüestió que a vegades els homes i també algunes dones diuen, ah, és igual, no? Tant se val. Evidentment, eh? Sí, evidentment moltes parelles també el que fan és que diuen, que comprem res ni que fem res especial. Doncs si hi ha un acord amb dues parts, cap dels dos, doncs es trobarà estrany, no? Passa que el que és molt important en aquests casos és que si tu has dit que no et ve de gust o que no t'agrada aquest dia, llavors no esperis res.
Clar.
Val? Ho dic perquè a vegades diem amb la boca petita, ai, és igual, és igual. Això homes i dones, també. I en canvi després, doncs quedes frustrat perquè, o frustrada perquè no t'han fet cap regal o no t'han dit qualsevol tonteria o no t'han fet allò, cap detall. Val? Això és el primer. El segon, que evidentment, doncs, com deia, no cal que siguin coses materials, eh? Doncs, a vegades és allò, alguna tonteria, alguna targeta, o fins i tot vales. Jo sempre dic allò vales. Doncs, val per, doncs, quatre petons, val per... Avui, per exemple, hi havia una aplicació, que és una tonteria, però que podies enviar per Twitter, doncs, una frase així divertida a la teva parella. Doncs, bueno, doncs són... xurrades, però que evidentment fan veure clar que també estàs per l'altre, eh? I que això pots fer-ho el dia 14 de febrer, però també ho pots fer el 23 d'abril i el 2 de març.
Són detalls romàntics, exacte, fan
mateix,
sempre.
Eh?
I Carme, és un dia delicat per a aquelles persones que acaben de passar una ruptura sentimental. De fet, fa poc veiem publicat a La Vanguardia un article sobre com superar una ruptura, que el titular era molt curiós perquè era una pregunta, i deia, un clavo saca otro clavo? Carme, per què sembla que hi ha gent que li costa tant superar una relació acabada? I què els recomanes?
Doncs perquè a vegades no era tant una relació de parella igualitària, sinó que hi havia potser una relació de dependència. I per tant, doncs, aquestes relacions de dependència costen més, de desempallegar-se d'elles. A banda, de totes maneres, quan ens han fet mal, doncs això també costa de curar, igual que quan ens fem la ferida.
Hi ha un període de dol, suposo.
Clar, vull dir, hi ha un període en el que, evidentment, necessitem una recuperació. Què passa? El que passa és que això del clavo i tot això, i allò de la mora verde, no? Vull dir, que, no? O la mora, com mora verde se quita, i aquestes frases que hi ha, menys. Les frases aquestes populars n'hi ha de totes bandes, i totes menes, i cap a totes les bandes. Però sí que és cert que, a veure, que moltes vegades, malgrat, és molt diferent si un és deixat o un deixa. És que no és el mateix la sistemàtica que fas a nivell psicològic.
I quina diferència hi ha?
Clar, quan tu ets la persona deixada, sovint, encara que tu vegis a venir, perquè a vegades tu veus a venir, doncs no estàs preparat. Vull dir, ve de cop, de sobte, l'altra persona et diu, escolta, mira, doncs fins aquí hem arribat, no estic bé amb tu, pel que sigui, ta-ta-ta, i et deixa. Llavors, clar, tu en aquell moment comences a fer el dol, i per tant tota... diríem que comences, has de començar doncs, a pensar que estàs sense l'altra persona i a superar-ho. La persona que deixa, aquesta persona moltes vegades ja ha fet el dol. Per què? Perquè ja porta temps pensant i separant-se d'aquella persona, si no ve físicament, sí a nivell emocional. I llavors, per tant, hi ha una part de la feina que la té feta. Per tant, moltes vegades fins i tot passa allò de que, goita, mira, em va deixar i resulta que al cap de 3 mesos ja anava amb un altre. I clar... anava amb un altre, doncs també en part perquè ja havia fet aquesta separació feia temps a nivell emocional. I en canvi tu, que has estat la persona deixada, evidentment, doncs va ser el moment aquell que ell t'ho diu o que ella t'ho diu, no? Que comences a fer el dol i comences a fer la separació i a llepar-te les ferides, evidentment.
I ets de les que pensa que un clavo saca otro clavo? Aquests refrans populars que hem comentat abans?
No, a veure, primer el més interessant seria superar-ho. El que passa és que el temps, el que aquí a vegades no és tan important és el temps, perquè per una persona superar una ruptura, o per la mateixa persona, pots superar algunes ruptures a la teva vida que igual has trigat 3 mesos a superar-les i altres que, en canvi, trigues un any, d'acord? Perquè, clar, el que sí que aquí és diferent és el temps, tant per determinades persones, per cada persona, però també fins i tot per doncs, la mateixa persona en moments diferents de la teva vida.
Esclar. Com definiries les etapes en una relació de parella estable? És a dir, com evoluciona l'amor en el temps? O sigui, i quins són, sobretot, quins són els factors de risc més importants i com podem fer-ne front per tal de salvar la relació?
A veure, diríem que la majoria de parelles, no hi ha res estàndard, perquè hi ha persones que a vegades hi ha parelles que a vegades es coneixen i només hi ha molta passió, no? Hi ha una atracció física molt important, altres que, en canvi, hi ha una atracció molt més emocional, o fins i tot hi pot haver una atracció des de la part intel·lectual. És que això, clar, et trobes infinitat de diferències, no? Sí que és veritat que moltes passen pel que podríem dir d'un període de l'enamorament, d'acord? Que en aquell moment, doncs, que penses que només existeix aquella persona, que el cor et batega perquè has de quedar amb aquella persona, vull dir, tota una sensació, no?, de disbauxa.
I quan sol durar aquesta primera fase?
A veure, des de 6 mesos fins a un parell o 3 anys.
Carai,
déu-n'hi-do. S'apaivaga una mica, i també depèn molt, perquè segur que tots els oients que ens estan escoltant coneixen alguna parella que diuen, és que sembla que, mira, que és que estan quasi bé com el primer dia, d'acord? Per què? Perquè s'han anat cuidant, perquè han anat doncs, mirant l'un per l'altre, perquè han anat a l'una. I llavors això també fa que aquesta passió, tot i que minva una mica, no hem de dir coses que no són, vull dir, clar que minva, evidentment, però sí que han estat capaços, no?, tant un com l'altre, d'anar mantenint aquesta sensació, doncs, a vegades d'intriga, a vegades doncs, d'intentar estar junts, de fer coses junts, però també coses per separat, perquè el fet que tu estiguis convivint o estiguis sortint amb una persona no significa que totes les coses les hagis de fer amb aquella persona.
S'ha de tenir cada un espai.
Això mateix, perquè a vegades també hi ha gent que s'ofega. S'ofega amb una relació de parella, és perquè no té algun espai propi, eh? Però això, tant homes com dones, eh? Vull dir, no hi posaria diferència. Llavors necessitem un espai propi, però també doncs, un compartir amb la parella.
Com podríem identificar una relació tòxica o que ens fa mal?
Doncs quan tenim la sensació de que patim més que no pas ens trobem bé. Sobretot quan trobem que la parella ens menteix, quan no ens, a veure, quan moltes vegades doncs, ens humilia, d'acord? Vull dir, ningú ens ha d'humiliar mai, ningú, ni en una relació, ni en públic ni en privat. Nosaltres ens hem de sentir d'un igual a igual amb l'altra persona. Amb ningú hem de sentir que som ni nosaltres superiors, ni un altre, ni la nostra parella superior a nosaltres. I això també és molt, molt important. I a vegades deixar-se portar per el que es diuen doncs, les nostres sensacions, perquè la majoria de persones que jo he tingut a consulta que han patit doncs, situacions de dependència i que, a més, doncs, han tingut relacions d'aquest tipus tòxiques, al final diuen, no, si és que jo ja tenia aquesta sensació, però pensar, no, ets tu, no ho estàs fent bé, disculpen massa l'altre, no? I no és així, vull dir, a vegades, a veure, hem de partir de la base que hi ha persones, doncs, que, a veure, doncs, que pel que sigui, eh? Doncs no saben tenir bones relacions i unes relacions doncs, igualitàries, unes relacions amb uns altres, no? D'una manera doncs, cordial. No, ningú ens ha d'escridassar, i evidentment ningú ens ha evidentment de picar. Això està claríssim, i tot el tema del maltractament físic, oi?
Què consideres, doncs, quins són els ingredients per una relació de parella sana? Bueno, abans comentaves que hi ha parelles que estan com el primer dia perquè s'han cuidat, passen temps junts. Suposo que el respecte, per exemple, és essencial.
I tant, per això mateix, el respecte, i que l'altra persona que conviu amb tu és exactament igual que tu, està al mateix nivell, d'acord? Tingui més anys, més estudis, més diners, menys diners, i llavors, i sobretot, a veure, la sinceritat, val? Però no el sincericidi, és a dir, també hem de tenir parcel·les nostres, que no cal que li expliquem a ningú, però potser hem de ser honestos. Jo no diria tant a vegades sincers o sinceres, sinó honestes, no? I quan s'han arribat a determinats acords, doncs el tema de la fidelitat, vale? Doncs serem fidels, o doncs compartim doncs, despeses, o vull dir, ser-ho de totes, no? I sobretot, parlar molt, però parlar i comunicar-se molt, però en sentit, és a dir, no es tracta d'explicar què és el que has vist al programa de la tele, sinó què n'opines d'aquell programa de la tele, per què tu faries això, per què faries l'altre, moltes vegades fins i tot, doncs això, no?, a partir d'autoconèixer-se molt a un mateix, però també a l'altre, i que llavors, doncs això, comunicar-s'ho tot i parlar-ho i arribar a acords, perquè segurament totes les persones són diferents, i tenim, doncs, allò que dius en un moment en què no ens posem de... Vull dir, doncs, no tenim la mateixa opinió de les coses. És arribar a acords, i un cop s'ha arribat a un acord, es compleix.
Molt bé. Carme, per últim, què li diries a la gent que no té parella? Com s'ho ha d'aprendre? Creus que hi ha solters o solteres que pateixen en aquesta festivitat?
Sí, perquè sí que és veritat, és el que tu has dit a l'inici, no?, doncs, que està tot ple d'acord, sembla que tothom... I a vegades un també té la sensació aquella de que només veus que parelles, no?, pel carrer. No és cert. És a dir, aquests dies també en part estan sobrevalorats i que tampoc no s'amoïnin que hi ha moltes persones com ells i com elles i que, evidentment, doncs, persones que segurament necessiten amor igual que elles i que no passa res. Vull dir, aquest dia passa i que no s'amoïnin, eh? Vull dir que després del 14 ve el 15. I hi ha moltes persones també que és el que diem, que és el que es porta ara una mica del postureo, no? De que anem a fer com que són feliços i en el fons no ho són. Sí. No és que és allò, mal de muchos consuelo de tontos, però és que veritat. No pensin. Tampoc que és aquesta sensació de que tothom, eh? Vull dir, o té relacions tan fantàstiques. Si no, nosaltres no tindríem feina.
És veritat. Carme Sánchez, codirectora de l'Institut de Sexologia de Barcelona, gràcies per atendre'ns i ajudar-nos a entendre millor el món de les relacions de parella.
Una abraçada.
Bona tarda.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Edicions Sant Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. El Vademécum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
I acabem el Vademécum d'avui amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens porta cada setmana les noves apostes editorials relacionades amb el món de la salut, la psicologia o la qualitat de vida. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Eva.
Aquesta setmana parlem d'amor i literatura. S'acosta Sant Valentí i volem que ens recomanis, Míriam, les millors novel·les per viure l'amor a través de les lletres. I és que poques coses hi ha més saludables que estar enamorats, ho hem parlat abans. Abans d'entrar en les recomanacions, parlem una mica del gènere romàntic. Novel·la eròtica, juvenil romàntica, chick lit, llibres d'autoajuda que ens ensenyen a estimar més i millor. Sembla que últimament la literatura s'ha tornat més romàntica. Creus, Míriam, que hi ha un boom a les llibreries d'aquest tipus d'obres?
A veure, de literatura romàntica sempre n'hi ha hagut. És un gènere que podríem dir que és tan antic com gairebé l'ofici d'escriure. De fet, molts dels grans clàssics són en essència elogis a l'amor més pur, com per exemple Romeu i Julieta. No obstant això, sí que és cert que recentment han passat alguns fenòmens que han fet que se'n parli més d'aquest tipus de llibres. El primer crec que és evident i és el boom de 50 sombres de Grey, que per cert s'estrena la pel·lícula demà divendres, Víspera de Sant Valentí. Uh-huh. Doncs aquest llibre ha fet que la novel·la eròtica, que no romàntica, es popularitzés i arribés a un tipus de lector que potser fins ara doncs no, diguéssim que no gosava llegir aquest tipus de llibres. I d'altra banda, també és cert que vivim en una època una mica dura, fins i tot podríem dir fosca, no? Principalment doncs, per la crisi econòmica, i el lector d'avui necessita lectures més optimistes que l'ajudin a evadir-se i a gaudir de les coses bones que hi ha a la vida. I en aquest sentit sí que és cert que els editors doncs, hem notat que cada vegada hi ha més demanda de novel·les romàntiques, però novel·les romàntiques que tinguin una història positiva i que siguin senzilles i ens ajudin doncs, a animar-nos.
Necessitem històries positives que ens ajudin a creure en l'amor. I entrant ja en matèria, quins llibres ens recomanes per passar una batllada romàntica entre lletres? I ja que estem al Vademécum, que siguin històries saludables.
Doncs Eva, és molt encertat això que dius, que siguin històries saludables, perquè malauradament no tots els llibres romàntics mostren relacions sanes. Bé, doncs la primera recomanació que porto per avui sí que parteix d'una relació que podríem dir que és sana, però precisament els seus protagonistes malauradament no ho estan tant. Estic parlant d'un llibre que segurament molts oients ja coneixen, que és Bajo la misma estrella, de John Green, que en català s'ha titulat No està escrit a les estrelles. Es tracta d'un llibre meravellós, trist, però alhora ple d'humor intel·ligent, del que fa poc se'n va estrenar una pel·lícula. Per qui encara no conegui el llibre, es tracta d'una història de dos adolescents amb càncer, la Hazel i Angus, que malgrat doncs, trobar-se entre la vida i la mort, s'esforçaran per apreciar la vida i els sentiments que a poc sorgeixen entre ells. El millor del llibre és realment l'estil intel·ligent i irònic de l'autor, que fa que no sigui el típic drama sobre el càncer, però que alhora sigui profundament emotiu.
No està escrit a les estrelles és un best-seller romàntic amb un toc dramàtic. I recomana'ns, Míriam, un llibre amb un toc d'humor per a aquells que busquen una lectura encara més positiva.
Doncs hi ha un llibre que personalment a mi m'agrada molt, que es diu Llévame a cualquier lugar, de Liz Kellen, que potser no és tan conegut com l'altre. Es tracta de la relació entre una noia francesa i un noi anglès que es veuen obligats a competir en un concurs de periodisme de la universitat. Al principi no es caben gens bé i començaran a idear doncs, petites trampes per fer que el seu rival doncs, perdi punts en aquest concurs. I aquesta rivalitat, que a poc doncs, s'anirà transformant en amor, està descrita amb moltíssim humor. Es retraten situacions realment molt, molt i molt gracioses que en més d'una ocasió fan que no puguis parar de riure. I a més, un punt fort que té aquest llibre és que l'autora és capaç de descriure a la perfecció les personalitats dels dos protagonistes. Ella és una noia doncs, amb moltes inseguretats, que sempre ha hagut de lluitar contra els problemes econòmics de la seva família, i ell és un noi que es mostra en un inici molt fred i molt distant amb els altres, però que en el fons doncs, amaga un cor molt gran.
Perquè no, molt breument, que no tenim massa temps, dóna'ns una recomanació pels més escèptics, pels menys romàntics.
Doncs, Eva, hi ha un llibre molt adient que es diu La evolució de l'amor, de Gerald Hutter, que en aquest cas no és una novel·la romàntica, encara que pel títol ho podria ser, sinó més aviat un assaig que revisa, diguéssim, la teoria evolucionista de Darwin i posa l'amor com a eix central de l'evolució de les espècies. Si fins ara doncs, crèiem que el que feia que una espècie